bon dia. Novament tornem a estar al programa tal com érem per a tornar a donar una mirada al passat, per a poder observar més detalladament la vida de les persones més grans del nostre poble. I és que sense aquella generació de joves emprenedors que en un passat dominaven la situació, avui dia viuríem en un món completament diferent. Seria un espai de temps que no podríem reconèixer. Seria com viure en una altra història. I sobretot no podríem agrair a les persones més grans el que feren al seu temps amb grans dosis de valentia i empenta. I és que nosaltres estem ansiosos de conèixer la seva forma de vida, les seves inquietuds, les relacions que els uneixen. Al nostre programa ja hem tingut nombrosos convidats que ens han explicat el bon record que tenen dels seus mestres, els oficis de peixater i de brodadora, la matança, el món de l'acordió, els jocs d'abans, la migració, les caramelles, la música, el cinema, l'ofici de matalasser, el món de la poesia, la residència d'avis, l'afició als ocells. I avui dia, 2 de maig de 2004, tindrem una agradable entrevista amb Josep Desmai Riu, que ens parlarà de la seva infantesa, dels boscos, dels bolets i de la pesca. Aprofitant les converses amb les persones més grans, els joves podem anar ampliant els nostres coneixements a mesura que cada vegada aconseguim ser més afortunats davant el futur, perquè el podrem afrontar amb més facilitat i personalitat i així evitar caure en paranys dolorosos. També conversant amb els més grans del poble, descobrim que la seva joventut i la nostra estan basades en dos mons completament diferents, però nosaltres intentem aprofundir en les seves paraules i imaginar-nos com era el món de llavors. I de seguida ens adonem que si no hagués estat per l'enorme tasca que van realitzar al seu temps, avui en dia les coses continuarien iguals. I aquest canvi ha estat possible gràcies a la seva dedicació, la seva entrega i la seva perseverança. I abans d'introduir-nos plenament al programa d'avui, on el tema principal girarà entorn de la vida de Josep Desmai, que ens parlarà de la seva infantesa, dels boscos, dels bolets i de la pesca, escoltarem atentament el tema que ens acompanya, sens falta, cada diumenge encapçalant el nostre programa tal com érem. Doncs començarem l'entrevista d'avui i començarem doncs parlant una miqueta de la seva vida. Josep, on va néixer vostè?
Jo vaig néixer al Pont de Cabrianes, en una casa de pagès que hi diuen La Torre, el 21 d'agost del 1942. Tinc una germana més gran que viu a Navàs, que es diu Rufina, i llavors tinc un germà que es diu Ton, que viu a Serinyena, a la província d'Osca. També en tenia un altre, que era entremig de la meva germana i el meu germà. Jo sóc el petit de la colla. Doncs que, per desgràcia, anant a caçar, va morir. Quan va tenir un accident, encara no van saber ja com havia anat. Va marxar el dematí a caçar, va tornar al vespre el gos sol a casa. Esclar, el van anar a buscar, l'endemà el van trobar mort, que havia caigut dalt baix d'un cingle. Ell tenia 16 anys, jo tenia 8 mesos, jo d'ell no me'n recordo, el meu germà. Era el que venia, diguéssim, era entremig de la meva germana i el meu germà.
I vostè a quina edat va venir a Navàs?
Jo tenia uns 8 anys, allà als anys 60.
Ben jove. Doncs és ben sabut que a vostè li agrada molt el bosc. Ens en podria parlar?
Sí, el bosc és una de les coses que estimo més. I ja he passat moltes hores molt agradables. Això que encara que no tingui ni un pi, però vol dir que hi disfruto molt, anant a collir bolets i d'altres coses, mirant amb els arbres. El que hi ha una cosa que de vegades em fa posar trist, quan veus els boscos, la porqueria que hi deixen, alguns desaprensius, això és el que em molesta més. Però bueno, això ja és normal, per dir-ho d'alguna forma.
I els arbres que més abunden en els boscos d'aquí, quins són?
Aquí hi ha el pi roig, la pinassa, el pi blanc, llavors hi ha doncs, el roure, l'alzina, llavors hi ha d'altres espècies que tampoc, bueno, com el matolls, hi ha romaní, hi ha timó, hi ha espècies maques. Si tenim un bon planter, malgrat el que va passar amb els focs, però bueno, en van creixent de nous.
Sí,
això és bona senyal.
Ens podria parlar de l'om?
L'om és un arbre molt maco. Antigament el feien servir per fer carros, pels carros d'escalada, pels braços, concretament, i per d'altres coses. El que passa que, malgrat això, hi va haver uns anys darrere que va agafar com una espècie, un fong, deien. I no va desaparèixer totalment, però se'n van morir molts. Però és que el curiós és que ara n'hi ha que encara són drets, són secs, però no estan corcats per dintre. Estan drets completament. No han caigut, diguéssim, amb el pas del temps, que vol dir que la fusta encara es podria aprofitar tranquil·lament. És diferent del pi. El pi, quan es crema, doncs comença el fong per l'escorça,
sí.
Petit, i llavors es fica dintre i el forada hi ve un moment doncs, que queda com un colador, per dir-ho d'alguna manera. I llavors, esclar, es podreix. En canvi, l'om no sé quina mena de sistema, quin d'això va agafar, que no. Però ara hi ha algun puesto que tornen a brotar. Hi ha el sec, per dir-ho d'alguna manera,
sí.
I a baix ja tornen a brotar. Això si els arreglaven, que tallessin, diguéssim, els secs i deixessin un de petit, doncs tornaria bé om. Ara, esclar, n'hi ha masses.
Clar, clar, clar. I quina és la millor fusta per fer mobles?
Ai, senyor, per fer mobles. El noguer, segons diuen, cirerer, el faig. N'hi ha moltes espècies, però esclar, jo he treballat a la serradora molts anys, però esclar, no, allà només serraven pi. No entenc si ara tampoc no et puc donar massa detalls amb això de la fusta de mobles.
Bueno, molt bé. Doncs bé, per concloure aquesta primera part, si li sembla bé, podríem escoltar un tema musical i podríem escoltar un vals. Thank you. doncs després d'haver escoltat aquest tema musical de la mà d'en Luis Cobos, ens endinsem ja en la segona part de l'entrevista d'avui. I ara, doncs, m'agradaria demanar-li a Josep que, oi que vostè és boletaire?
Ho diuen. Ho diuen, no sé, en sol, al llarg de la temporada en sol trobar bastants. Faig el que puc, però a mig defenso, penso jo.
I va sovint vostè a buscar bolets?
Sí, quan se'n fan, sí, 2 o 3 cops per setmana.
Molt bé, i en troba?
Hi ha dies que sí, d'altres dies que no tants. Algun dia sí, de tant en quant, doncs carreguem fort.
I quin és el bolet més apreciat per vostè?
El cep.
El cep?
Que molta gent, doncs, malgrat el desconeixement que tenen, alguns en diuen que són pinatells i van totalment equivocats. N'hi ha 2 espècies, un sí que s'assembla amb el pinatell, que fa esponja per sota, com el pinatell, però és blanc. Però llavors n'hi ha un altre que no fa esponja, que és el moscat, que és el més apreciat. És de carn, doncs, és molt, per dir-ho d'una manera, és molt rebessut. I és, té la carn ben blanca, i és un bolet molt fi. Però és fi amb ganes, perquè els restaurants principalment, els restaurants de luxe treballen amb cep, no amb cremes de ceps i coses així, no treballen amb llanega ni d'altre bolet, que la llanega també és boníssima. I el rovelló, en general els bolets tots són bons, però els més apreciats gastronòmicament és el cep.
I se'n fan per aquí?
No, aquí es fa és semblant amb el cep, però només se'n diu el ciuró, que és groc, no és blanc, diguéssim, de la cua, ni de sota de la pinta és groc. El que passa que és comestible, però una volta fregit, doncs, queda com morat, com la cama de perdiu. Ja sembla que no fa gràcia, almenys a mi personalment. Jo aquest no el plego mai.
I aquest bolet és de la família dels ceps o no?
Sí, sí, també és de la família del cep.
Però no és tan apreciat com...
No.
Molt bé. Es paguen bé, els ceps?
Sí, depèn dels anys. Clar, si n'hi ha pocs, doncs 3, 4, 5 mil pessetes. Si n'hi ha molts, doncs un any em vaig trobar que 600 pessetes i no me'ls volien. I llavors els vaig regalar.
Molt bé. Ens podria parlar també de les tòfones?
A la tòfona jo no hi vaig a buscar-ne. Però sí, conec els puestos que es fan. El que passa que per a les tòfones tens de tenir un gos. Bueno, tens de tenir una llicència, tens de tenir el gos... I només pots anar amb la llicència, el gos i un punyal. I el gos, clar, si està bastant sobre terra, el gos ja te la treu. Però si és gaire fonda, la tens de destapar tu. Antigament, doncs, hi anaven, doncs, com ell que diu, n'hi havia una pala de fangar, i el destrossaven tot. Només pots collir el pesto que hi ha a la tòfona. El tofoner, diguéssim, l'herba i tot el que hi ha a la vora, del seu entorn, doncs es mora, de la fortalesa de la tòfona. I, esclar, només tens de collir allà on n'hi ha una, perquè si n'hi ha de petites a la vora, doncs aquelles pugen, i en canvi si ho capes tot, doncs es fa tot malbé. És com la llanega, si remenes la llaneguera, la llanega es perd. Només tens de collir doncs, les que veus, i a més tornar a deixar intacta.
Perquè si no es mor, doncs, tota
la... Sí, desapareix, es fa malbé.
I diuen que el preu de les tòfones és alt.
Sí, hi ha algun any que van a 70 i 80 mil pessetes. Jo parlo de les pessetes d'abans amb euros, no,
sí.
Ara no sé quan és.
Ja ens entenem, amb pessetes.
Sí.
El moixeró, també ens en podria parlar, del moixeró?
Sí, el moixeró ara comença a venir la temporada. El moixeró és blanc, és el xampinyó silvestre. És molt, també molt rebessut, es fa en els prats, a la muntanya. L'herba és més fosca, hi ha puestos que fa com un volant, hi ha altres puestos, diguéssim, és ben rodona. L'herba és més fosca i al mig l'herba es mora per la fortalesa del moixeró. És un bolet molt fort, té un tant % de toxicitat el moixeró. No pots atipar, vol dir que si vols fer un guisant només és per donar gust. Llavors hi ha la carrerola o carrereta que en diuen els de la muntanya, que és més prima. És, diguéssim, poder, com el vol d'una moneda de 10 duros. I només és bo la pinta, la cua, diguéssim, és com fusta. Però es fa en el mateix puesto que quan la moixeronera es fa vella, llavors es torna a corriolera.
Molt bé. Vostè en conserva de bolets?
Sí, jo conservo llanega, rovelló, fredolic, i de vegades barrejat una mica de tot. Doncs si convé també conservo cep. Encara no he pensat a dir això del cep. El cep es pot assecar, i el moixeró és més per assecar, i la corriola també, però també es pot conservar doncs, de l'altra manera, el bany maria, de la manera que vulguis.
I vostè doncs, els conserva al bany maria?
Sí, els conservo al bany maria.
Molt bé.
Però diem al bany maria que n'hi ha que es pensa només fent arrencar el bull i no. Es tenen de fer bullir una hora, com a mínim, a dintre del pot. Posar en una olla amb aigua que cobreixi i fer-los bullir com a mínim una hora, perquè es conservin. Si vols, no hi tens de posar sal, ni tens de posar res. I es guarden 10 els anys que vulguis. No hi ha cap problema.
Clar, i llavors, si no s'hi posa sal...
Es conserven perfectament igual.
Amb el gust, diguéssim...
Sí, sí. Llavors tu, pots, quan treus els bolets d'allà, doncs els pots ja tirar directament a la paella, fregir-los, i doncs hi pots posar una mica de julivert, all, una mica de sal, el que vulguis.
Molt bé. Tot l'any es poden menjar bolets, llavors?
Sí, sí, senyor. Tot l'any. Jo tot l'any en menjo.
Doncs molt bé. Doncs després d'haver tingut doncs, aquesta entrevista, d'haver parlat dels bolets, doncs escoltarem un tema de Lluís Llach.
Fer-nos esperar, fer-nos somiar, fes penosa lluita per l'avui i pel demà. Fes un cop de fals, fes donar la mà. La fe no és viure d'un record passat. No esperem el blat sense haver sembrat. No esperem que l'arbre doni fruit sense podar. L'hem de treballar, l'hem d'anar a regar, encara que l'ossada ens faci mal. No somiem passats, que el vent s'ha portat. Una flor d'avui es marxa just a l'endemà. Cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant. Fer no és esperar, fer no és somiar, fes penosa lluita per l'avui i pel demà. Fes un cop de fals, fes donar la mà. La fe és viure d'un record passat. Enterrem la nit, enterrem la por, apartem els núvols que ens amaguin la claror. Hem de veure-hi clar, el camí és llarg i ja no tenim temps equivocant. Cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant. Cal que neixin flors a cada instant.
Si em dius adéu, vull que el dia sigui net i clar, que cap ocell trenqui l'harmonia del seu cant, que el que t'ha mancat en mi. Si em dius et vull, que el sol faci el dia molt més llarg, així robar. Tens el temps d'un rellotge aturat. Que tinguem sort, que trobem tot el que ens va mancar ahir. I així pren, i així pren tot el fruit que pugui donar. El camí que a poc escrius per demà. Cada
després d'haver escoltat aquests temes de Lluís Llach, ens endinsem en la tercera part de l'entrevista d'avui i parlarem de la pesca. Josep, ara parlant de la pesca, vostè va a la pesca de la truita?
Sí, vaig a la pesca de la truita.
I va molt sovint?
Un cop, dos per setmana, com que ara doncs, les circumstàncies m'ho permeten. Estic jubilat, doncs ara ho aprofito, la ben entesa.
I on hi va vostè?
El pantà de Llosa del Cavall, bueno, a sota, el riu Cardoner, doncs de vegades vaig que a Odèn, que és la Ribera Salada, però vaig quedar al capdamunt. On habitualment també vaig bastant és a Bagà, al Coto de Bagà. De vegades al poble de Lillet, de vegades aquí al Baix Berguedà. Depèn de les ganes que tingui de córrer, per dir-ho d'alguna manera.
I vostè fa la pesca amb mort o sense mort?
Amb mort.
Se les emporta llavors
sí.
I per cuinar. Sí. Molt bé. Ens pot parlar del barblàs?
El blackbass sé més o menys el que és, però no n'he fet mai cap de blackbass.
No?
No, blackbass no. N'hi ha que hi tenen molta afició a la pesca del blackbass. Però jo no, ja et dic, el blackbass no. Sé el que és, però no n'he fet mai cap, no. No hi vaig, perquè el blackbass és els pantanos. El riu, doncs, no n'hi ha, que sàpigui jo.
Només es fa amb aigües estancades?
Sí.
Ah. I del Lucio, del tauró d'aigua dolça, n'ha pescat algun?
Un de petit. El vaig agafar a la província d'Osca, amb la cullereta. Però era petit, feia un quilo. El que és un animal molt curiós, principalment per les dents que té. Perquè, no sé, diuen que en té 600. Jo no em vaig entretenir comptar-les, però vol dir que és possible. Doncs tenen el bec característic com una espècie, com una mica de, com un ànec. Però és un peix bastant gandul. Es pesca doncs, amb cullereta o amb peix viu. El que passa que el peix viu l'han privat. Llavors es veu que Si no té molta gana, la presa no la persegueix. Li té de passar per allà els nassos i només ataca. I si no la pot agafar, ja desisteix fins que n'hi passa un altre. Diuen. Jo, ja et dic, no només em vaig agafar una vegada gata amb la cullereta i prou, no.
I ens pot parlar, doncs, de com ha de ser l'am i com ha de ser el fil per poder pescar aquest lucio?
Els ams tenen de ser poperes, que són amb tres ams. Llavors, esclar, al cap de baix s'hi té de posar, doncs, una cameta de serp. Perquè al tenir tantes dents, doncs, el fil normal el tallen. I inclús n'hi ha que s'han trobat pescadors que n'hi ha de 30 i 40 quilos, doncs, que els ha costat molt hagut de treballar molt per treure'ls per d'alguna manera, i al final doncs, els ha sabrat hasta la cameta de serp.
Déu-n'hi-do. Vostè va als concursos de pesca?
No. Només hi vaig anar una vegada, em sembla que era el 65 que es va fer un concurs de pesca aquí a Navàs, per la carpa, per la festa major, i per sort, mira, que vaig guanyar el primer.
Doncs, continuant amb l'entrevista, m'agradaria preguntar-li a veure si existeix un peix doncs, molt gran que per allà Mequinensa, per les aigües de l'Ebre...
Sí.
Sí?
El Silurus granis.
Silurus granis.
L'any passat vaig veure un allà a Olot amb els Amat, que fa 72 quilos i fa 2 metres 10 centímetres de llarg. És un peix molt curiós. No té pràcticament aletes. I el cap, diguéssim, és com un rap gegant, diguéssim. És la boca molt grossa, però no té dents, aquest. I té uns bigotis com el barb, perquè coneix el barb comú, doncs, però aquest té uns bigotis de pam. Aquest peix, calculen que el van portar d'Holanda, diu que és originari d'Holanda. Diu que arriba a fer 300 quilos.
300 quilos, un peix d'aquests.
I s'agafen un canya.
I, bueno, les canyes deuen ser grans
Les canyes són unes canyes molt gruixudes, els fils també i els carrets molt grossos, perquè si no els ho trencarien tot.
Ha de ser molt resistent.
Segons diuen, és un peix que atiba pel seu propi pes, però no és tan lluitador com la truita o d'altra. La truita és molt lluitadora. Aquest lluita pel seu propi pes, però es veu que és una mica, per dir-ho d'una manera, bastant pacífic, perquè alguns, la majoria de la gent, si no estan malmesos, quan els tenen allà a la vora, doncs els acaricien, els treuen l'am i els tornen a deixar anar. Vol dir que se'n fan el que volen, esclar, quan estan cansats ja.
Sí, sí, doncs Déu-n'hi-do. És curiós això, de que hi hagi peixos tan, tan grans aquí en aigua dolça.
Sí que és curiós, sí. Però mira, aquests els van portar de fora, segons diuen.
I de quin color és aquest peix?
És una mica com verdós, és.
Potser també passa desapercebut el ser...
Una mica poder sí, però no té escama, diguéssim, moscata, com se diu, té pell. No té escama que li marxi. Té pell com les persones.
Sí, diferent, sí, sí. Però... Molt bé. Doncs bé, si li sembla bé, ara també podríem escoltar doncs, un altre tema musical també de la mà del director d'orquestra, Luis Cobos. We'll be right back. Doncs bé, i després d'haver escoltat aquest tema, ara doncs ens acomiadarem del programa d'avui, en el que hem tingut de convidat en Josep Desmai Riu. Moltes gràcies, Josep, doncs, per haver estat amb tots nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres per haver-me escoltat, i moltes gràcies a tothom en general, i aprofito per saludar a la meva família, i repeteixo un cop més, gràcies a vosaltres i gràcies per haver-me escoltat.
Moltes gràcies a vostè per haver estat el nostre convidat d'avui i haver-nos parlat doncs, del bosc, dels bolets, de la pesca. I nosaltres, el programa Tal com érem, tornarem a ser amb tots vostès el mes que ve, el primer diumenge del mes de juny, amb un altre tema que ja tindrem preparat. Que acabin de passar un molt bon cap de setmana. Moltes gràcies.